I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens serveix per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus a l'escola La Mirada, un centre que ja fa 9 anys que funciona amb mòduls i on les famílies i el cos educatiu demanen celeritat i transparència a l'Ajuntament a l'hora de construir l'escola definitiva. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Rogeli Pedró, escriptor i antropòleg, la Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, i la Mònica Blasco, directora d'Original Communication. Molt bon dia a tots tres, com esteu?
Bon dia.
Bon dia.
Prou bé.
Sí?
Sí.
Ah, així m'agrada. Bé, si us sembla, comencem amb aquest primer tema, que ahir rebíem un comunicat de les famílies de La Mirada, i és que han posat el crit al cel pel que anomenen maniobres dilatòries de l'Ajuntament a l'hora d'activar les obres de la nova escola. L'associació acusa el govern de retardar intencionadament, diuen, el projecte, suspès ara en la via judicial, per no haver de construir el centre al bosc de Olpelleres, que recordem és l'emplaçament original on s'havia fet el projecte. Per aquest motiu, l'AFA, partidària d'aixecar l'edifici al bosc, ha sol·licitat l'empara de la consellera d'Educació, Esther Niubó, per desencadellar el conflicte quan l'escola fa 9 anys que funciona amb mòduls. De fet, quan acabi aquest curs, els alumnes que van començar I3 en aquesta escola ja hauran acabat aquesta etapa de l'educació primària. També demanen des de l'AFA a l'alcalde, Josep Maria Vallès, que sol·liciti al jutge l'emissió de sentència i compleixi el compromís de donar un espai digne per als alumnes. Fem una mica un backup, perquè això ve de molt lluny. Quina és la vostra opinió d'aquesta història, que en castellà diríem de catastròfiques desdiches? Potser que s'ha anat trobant l'escola La Mirada i en aquests retards que fa que 9 anys després doncs, encara no hi hagi un edifici on els alumnes puguin desenvolupar la seva tasca docent en plenitud, diguéssim, en tots els espais que correspon. Roser.
A veure, no sé, jo crec que això és un, allò que se'n diu un culebrot vulgarment, i que crec que no hauríem d'haver arribat aquí. Això va començar majoritàriament doncs, el 2016, quan es va dir que es construiria La Mirada i que ja hauria d'estar en funcionament. I recordo que en aquell moment, fins i tot, doncs, el ple de l'Ajuntament va votar a favor de que pràcticament l'Ajuntament pagués l'escola, la construcció, malgrat que això tots sabem que és una responsabilitat de la Generalitat. Però per accelerar-ho, doncs, es va dir, posarem nosaltres els diners, la Generalitat ja ens tornarà el 80%, el 20% restant no, etc. I a partir d'aquí tot s'ha anat complicant. La primera complicació és que el lloc on es havia situat, doncs després es va saber que no era possible perquè no mantenia la distància reglamentària amb les vies de Renfe del tren, que teòricament doncs transporten mercaderies perilloses i que per tant no es podia fer. Es va intentar modificar una mica la situació geogràfica de local per evitar aquesta d'això, però en principi doncs no va poder ser, i llavors ja va ser més o menys, resumint moltíssim,
sí.
Quan SOS Olpelleres, una associació que es va crear en aquell moment i apoyant-se en Badenc, que té
una infraestructura
més gran i que és a nivell de Catalunya, doncs van portar el contenciós de que això no es podia fer perquè això comportava tallar uns arbres que hi havia allà i que per tant això destruïa el bosc segons aquesta associació i per tant doncs això no es podia fer. I ja sabem que quan les coses entren en judici doncs es compliquen i s'emboliquen d'una manera absolutament extraordinària i aquí estem. Donat doncs que i obvio tots els entremitjos judicials, perquè fins i tot a mi em resulten difícils d'entendre i d'explicar. Bé, doncs estem aquí. En algun moment ja el jutge podria haver dictat sentència.
De fet, s'esperava per al 13 de novembre.
De novembre, efectivament, però doncs el jutge no ha dictat sentència el 13 de novembre i una de les coses que jo crec o entenc que reclama en aquests moments l'AFA de l'escola és que l'Ajuntament requereixi el jutge perquè dicti la sentència. Quan ho farà el jutge? Pues no ho sé. Quan aquesta sentència pot dir, podria arribar a dir, que l'escola es pot fer al bosc de Olpelleres. Podria arribar a dir això. Si ho diu, no sé què farem, perquè teòricament quan s'ha apostat per la Guinardera s'ha volia desprogramar el fet de que fos al bosc, és a dir, fer una permuta.
Una permuta.
I per tant, desprogramar això al bosc. O sigui que De fet, continuarà, podríem dir.
Continuarà,
no?
De fet, justament això que ara explicava la Roser és el que critica l'Associació de Famílies dels Alumnes de la Mirada, que com que s'ha retirat aquesta reclamació que presentava Sos Bopalleres a través de DENC, no hi ha sentència que esperàvem el 13 de novembre, per tant, comença aquella dilació en el terreny judicial perquè el jutge dirà, si ningú em reclama,
clar,
no deu ser tan important, per tant no dicto sentència, per tant seguim sense saber si és possible o no és possible, clar, judicialment construir l'escola allà, no? Per això demana l'escola, ep, ajuntament, clar, si us plau, demaneu al jutge que dicti sentència, que això arribaria...
I com a mínim aclarirem si es pot fer allà o no. Si es pot fer allà, en tornem a parlar, si no, bueno, en aquests moments ja hi ha un substitut de lloc, que és la Guinardera, que no agrada a l'AFA, i suposo que per motius que tots coneixem i són fàcils d'explicar, però, vull dir, en tot cas, si el jutge diu que no es pot fer al Bosc, pues s'haurà de fer la Guinardera, perquè en puesto altres s'haurà de fer. Però fins que el jutge no digui res, pues aquí estamos.
De fet, es sentia, no? L'AFA deia que sentien traïts perquè ells van facilitar aquest estudi de construir l'escola a la Guinardera i de començar els canvis de planejament, perquè ja no són equipaments, diguéssim, aquella pastilla de sol, per anar a tenir una via alternativa i no única.
Però no desprogramar en cap
moment
la zona del Bosc per si de cas la sentència fos favorable.
I aquesta és la...
El quid de la qüestió.
El quid de la qüestió, la situació actual. Rogel i Mònica.
Yo creo que la educación tiene que ser prioritaria, por lo tanto tiene que estar en la mesa, en el primer punto de negociación. Por lo tanto, esto ya viene de años atrás, por lo tanto, los diferentes consistorios deberían de haber puesto en su hoja de ruta, que no dudo que no lo hayan hecho y que puede haber entrado en el camino otros factores, pero la educación es prioritaria y además las familias apuestan por esta escuela seguramente porque la educación es la correcta, la coherente, la que quieren para sus hijos, pero no están acondicionados de la misma forma y manera que están acondicionados en otras escuelas, pero pagan los mismos impuestos. Entonces, si uno paga los mismos impuestos, si yo los pago, quiero recibir la misma educación. Por decir otra forma, ¿no? Otra mirada a lo que está ocurriendo. Por lo tanto, obviamente tiene que desencallarse este punto. También me sorprende, ¿no? Que digas, bueno, el juzgado no lo encuentra prioritario.
Hombre, si ningú reclama, ¿no? Si está en aquel punto que el recurs s'ha retirat per part dels grups ecologistes i l'Ajuntament no insisteix,
ja, Alba,
és el transcurs de la justícia.
Home, sí, però...
És un altre tema de tertúlia.
Clar, és un altre tema de tertúlia perquè la justícia la paguen entre tots.
Requereix 10 tertúlies.
Però,
i no trobarem l'aigua clara, no?
Home, vamos a ver, un momento, que yo no digo que no tengan una pila de expedientes que sacar, pero es que la educación, vuelvo a poner lo mismo que he dicho antes, tanto en el ayuntamiento, las familias y los juzgados, es que la formación es lo que nos saca el país adelante, es que no hay más.
Rogeli.
Jo partiria també de la base de que, del que han dit la Rosa i la mateixa Mònica també, de que a veure, l'escola pública és un element prioritari, l'educació dels nostres fills, nets, de tots plegats, és prioritari. I a Sant Cugat, que tenim fama de tenir molts diners, doncs hi ha molta gent que cada dia ha d'anar a Càritas. I aquesta gent no...
Els convidem avui, per cert, sí, a les 11:40 els tindrem aquí per parlar també de l'altra cara del Nadal i de totes aquestes famílies que requereixen el servei de Càritas, que ja us puc avançar que hi ha més persones sense llar i llista d'espera per al menjador social i per les dutxes.
Pues, normal.
Aquest sector de gent necessitada, els seus fills no els poden portar a una escola que es paga entre 800 i 1.000 euros al mes. Si és un fill, l'altre dia ho sentia d'una mare,
i
directament
vive.
1.000 euros, si n'hi ha un segon no sé què, el rebaixen a 800, baixen una miqueta, però qui pot pagar una educació o una mensualitat d'aquesta mena? Pues 4 o la gent que guanya, pues 6.000 euros al mes. I quan són aquests? Pues poquíssims.
En tot cas, ha d'estar garantida per tothom, no? Una educació pública de qualitat.
Llavors, des de sempre, des de que va arribar la democràcia, l'escola pública ha sigut en boca de tots els polítics un tema prioritari. És a dir, ha de ser un lloc, l'educació, la sanitat, etcètera. Hi ha tot un ordre, que cadascú posi endavant el que vulgui, però tots estan a dalt de tot, no? Però el de l'educació és prioritari. Llavors, no podem tenir la canalla a la Quinta Forca, per exemple, perquè això requereix transports públics, requereix també unes despeses molt importants, ja no dic contaminació, que encara, per cert, aprofito per dir que encara tenim molts autobusos per Sant Cugat que van fotent una fumera que no vegis. Bé, això s'ha de poder evitar, i si s'hi pot anar o amb bicicleta els més grans, per carril bus, bici, els veïns de la zona que puguin anar a peu, etc, etc, tot això s'ha de tenir en compte, i això ho ha de tenir en compte tothom, l'Ajuntament, l'ADENC, les AFAS i tot plegat. A partir d'aquí, a partir d'aquests, entenc jo, pressupostos, i quan dic pressupostos no parlo d'economia, d'aquests preludis, diguéssim, diguem-ho d'altra manera, doncs crec que s'ha de començar a pensar en una escola, en un lloc, en un espai que sigui adient per tothom. Això crec que tothom hi està d'acord. Si tots estem d'acord en que l'escola ha de ser, doncs, ha de tenir aquestes característiques i d'altres, evidentment. Però el que està clar és que és increïble com han passat 9 anys i tenim a tota aquesta canalla en uns espais, en uns barracons, que tampoc disposen de totes les necessitats bàsiques, que són això, una bona biblioteca, una bona cuina, bons espais
menjador,
d'esbarjo també,
d'esbarjo, l'alimentació
és molt important
a l'exterior. Això és increïble, i no sé si la gent ha partit d'aquesta base o hi ha hagut algú que s'ha anat desinflant. No voldria mirar a la cara de ningú, però jo crec que, i si m'ho permeteu, aquí sí que seré una mica de crític, els ajuntaments també, els diferents consistoris que han hagut aquests anys, jo crec que haurien d'haver apretat bastant més o buscar propostes que fossin una mica més factibles i no dir o A o I B. Potser hi havia una altra possibilitat, que era la C. A veure, a Sant Cugat ja tenim 42 quilòmetres quadrats.
No hi ha gaire
sol públic.
No hi ha gaire sol, no hi ha gaire sol públic, d'acord. Però intentem buscar solucions, que siguin factibles.
Allà al barri hi ha el que se cedirà també per fer la no segona residència pública.
Sí.
Pròxima residència.
Però també entenc una cosa.
Que treu,
sí, la no.
Sí. També entenc que és difícil que es posin d'acord totes les entitats que estan a les AFAS, l'ADENC, l'Ajuntament, etc. No? Els veïns també, etc. És difícil, ja ho sé, però és que no ho sé, jo crec que s'haurien d'haver assegut en una taula, ni que fos durant 15 dies per aixecar-se i dir, ja ho tenim.
Des d'aquesta casa hem preguntat a l'Ajuntament què en pensaven del comunicat de l'AFA, no? Com a dret de rèplica, evidentment, no ens han respost, ens han dit que tenen una reunió durant aquest mes de desembre on es trobaran amb les famílies. En tot cas, quin creieu que és la millor ubicació per l'escola La Mirada? El Bosc?
A veure.
O la Guinardera?
A veure, jo si em deixes...
I dic Bosc, però és
sí.
Parc del Bosc.
Sí, jo si em deixes dir, jo crec que l'escola tal com havia sigut concebuda, no sols físicament com a edifici, sinó fins i tot el projecte educatiu que havien pensat perquè aquesta escola desenvolupés, jo crec que la situació és el Bosc de Volpelleres.
Sí.
Que s'han de tallar uns arbres, d'acord, bueno, llavors posem en una balança el que és tallar uns arbres, que teòricament es va dir que es replantarien, uh-huh. I que damunt la major part d'ells eren arbres joves, que per tant doncs tenien un... Tot té el seu valor, uh-huh. Però no oblidem que Sant Cugat té més de 50.000 arbres públics, més tots els que hi ha als jardins. Per tant, d'arbres no ens en falten. Per tant, jo crec que, bé, per mi, la ubicació... I crec que l'AFA continua en aquesta, uh-huh. En aquesta última d'això. Clar, diu, bueno, entre el nada i el todo, pues, vale, pues, si representa que, hi ha, que al final hi ha una sentència que diu no al Bosc i hem trobat una posició, una situació alternativa, que és la Guinardera, bueno, pues anem a la Guinardera. La Guinardera està a tocar de dos autopistes, de l'AP7 i de la C16.
De fet, hi ha un informe de l'IES Global que alerta dels perjudicis que
per
té
tant,
situar centres educatius
i sin infraestructures.
Però, per tant, diríem, hi ha una contaminació ambiental i acústica i tremendes, que tothom coneix perquè dos autopistes són dos autopistes i l'AP7 i la C16 no són de jugar, per dir-ho d'alguna manera.
I la Satasco.
A més, no està allà a lo que podríem dir el Quinto Pino, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, no serà una escola de barri en el sentit estricte de lo que representa una escola de barri, serà una escola que podrà tenir pues, totes les dimensions, les biblioteques que vulgueu, però està fora del barri, està en un lloc que hi ha contaminació acústica i ambiental de l'aire i no té transport públic, lògic, de moment. Per tant, jo en aquest punt no sé quina és la millor solució, perquè si no l'han trobat doncs, amb 9 anys no sé si és fàcil de trobar, però jo diria, almenys per mi personalment, seria en el Bosc tal com estava concebuda en un primer moment. Crec que amb això doncs, l'AFA diu el mateix, la direcció de l'escola de moment no s'ha manifestat, que jo sàpiga, no sé què opina, però jo crec que sí. I és evident que la Guinardera, doncs, si no hi ha altra solució, pues, serà l'opció triada. La Clota ja es va,
ja es va descartar,
es va
per totes
descartar
les parts.
Per moltes raons. Bueno, doncs anirem o aniran a la Guinardera aquests nens si no hi ha una altra solució, però jo personalment crec que no és la ubicació adequada.
Això obligarà també a repensar, ho apuntaves ara, Roser, i ho havia apuntat també el Rogeli abans, repensar la mobilitat d'aquest espai, perquè la infraestructura no està preparada per instal·lar-hi un equipament com una escola amb la mobilitat que això requereix.
S'ha de travessar un pont que passa per damunt de l'autopista per arribar fins allà. No sé, o sigui, com si cada vegada fos més complicat.
I el transport públic tampoc s'haurà de reordenar.
De moment no hi arriba, suposo que ja hi arribaria si fos el cas, però en qualsevol cas, doncs, bé, si el que demanes és la ubicació ideal, per mi la Guinardera no és l'ideal, en tot cas és la que tindrem o la que tindran si no hi ha una altra solució.
És que opino lo mateix que la Roger, però és que, además, jo recuerdo quan vine a vivir aquí a Sant Cugat, que havia efectivament muchos espacios, muchos árboles, Colfabá estaba lleno de árboles y ahora está lleno de casas. Es que, a ver, es que nos estamos yendo a un punto realmente que estamos priorizando, y me parece bien porque tener árboles, tener naturaleza es muy importante, pero también es muy importante la educación y hacer crecer a nuestros niños en un ambiente ecológico. Pues es mucho mejor que hacerlos crecer en un ambiente con dos autopistas, creo yo. Y además es que no está acondicionada, no lo está. Por lo tanto, el ruido, la contaminación. Y luego no hay que olvidar que los padres, sinceramente, no tenemos tiempo, tristemente, entre que los llevas, los traes, los tienes que llevar muy pronto porque tienes que ir al trabajo antes. Con lo cual, son horas que pasas, que ya llegas estresado. ¿Qué necesidad de estresarse más cuando tienes una opción? Bueno, que creo que puede ser la más adecuada.
Una mobilitat més sostenible.
Però penseu
una mobilitat
que el Bosc,
més sostenible.
El Bosc està a tocar de l'estació de Volpelleres.
Sí, exacte. Pueden ir los niños andando.
Ecològic, diríem, és que està a tocar de l'estació, el qual pot facilitar en alguns moments el transport
bueno,
dels nens.
I al costat de l'Institut Leonardo també, que seria la següent etapa educativa. No,
exacte, i puedes hacerlo las dos cosas. Y además los nenes, los pequeñitos sí que pueden llevar. Obviamente, pues los padres ya se organizan, pero a la que van creciendo ellos se pueden organizar y también los haces de una manera independiente. Si los pones en la Guinardera, que no hay nada, explícame a mí cómo lo vamos a hacer, con el peligro que eso puede conllevar.
De fet, per les famílies també que tinguin infants de diferents edats, tenir
exacte
una escola d'educació primària al costat d'una d'educació secundària, entenc que també facilita la mobilitat, no?, i l'autonomia de les criatures.
Jo voldria recordar que fa bastants més anys de nou, que és quan es va començar a parlar de l'escola, hi va haver ja aquells anys un pla d'equipaments a l'Ajuntament de Sant Cugat, i quan dic d'equipaments va parlar d'equipaments culturals, socials i també educatius.
Clar, clar.
Sabíem que arribats al 2024, on som ara, estem a punt d'acabar, però el 2024 Sant Cugat passaria dels 100.000 habitants. Per què no es va prioritzar temes tan importants com és els equipaments. Si se sabia que creixeríem, que Sant Cugat requeriria d'equipaments socials, com deia, educatius i també culturals. Doncs no, no tenim una biblioteca com cal. Ens falta espais o haver planificat l'educació, els espais educatius. Escolta, aquí algú no ha fet els deures. I quan dic algú vull dir tots aquests governs que hem tingut aquests anys. I aquí sí que demano responsabilitat a tota aquesta gent, perquè el pla d'equipaments existia i es va fer, i existeix. El que passa és que deu estar doncs, allà on està.
Tenim dos d'aquests.
Sí. Doncs, i això és, jo crec que és una manca de responsabilitat que s'hauria de demanar, i ara sí que, si m'ho permeteu, directament al món polític. I quan dic al món polític vull dir a Sant Cugat, als ajuntaments que hem tingut a Sant Cugat, perquè tot això s'ha deixat de fer, no s'ha fet. La mateixa Casa Cultura, parlant d'un altre àmbit, ja fa la tira d'anys, em sembla que va ser quan va entrar la Imerico, abans fins i tot ja es va parlar de fer un espai per entitats, de si es tirava a terra o no es tirava a terra, el Domènec Miquel entremig també, perquè estava
allò, 30 anys llevo viviendo aquí, sí, i jo ja l'escoltava,
i les entitats també estan mancades d'aquests espais. Hosti, què estem fotent? A veure, jo crec que això s'ha de posar sobre la taula, i ara clar ens ha agafat amb l'aigua al coll.
Sí, allò que es diu tari malament, no, a vegades.
És el mateix que dius, per exemple, doncs la biblioteca, també ara ens adonem que la biblioteca ens queda petita, està destrossada, li cau al sostre, no sé què li passa. Però jo voldria dir, i sobretot amb la nota de premsa que ha publicat l'AFA, que ells confien a demanar en part a la consellera Nuivó. I jo, si em permeteu, sóc altament pessimista. I altament pessimista per dues raons. Primera, ja dic, primer havíem de pagar nosaltres, i ja ens ho tornaria la Generalitat. Ara ja...
No estem en aquest punt.
No estem en aquest punt. El regidor Pedrós ja ha dit que això se n'ha d'encarregar la Generalitat, que és la responsable. Mireu Catalunya en general i veurem que hi deu haver no sé quants centenars de pobles que estan en barracons, els nens, des de fa anys i panys.
Mira, el meu poble, 5.000 habitants, té el primer institut públic des de fa 14. Doncs des de fa 14 anys que estan barracons.
Vale. Per tant...
Per la feina que té la Generalitat.
Exacte. Jo el que volia posar damunt de la taula, i sento que, no sé, que penso que això pot desanimar els membres de l'AFA, però la Generalitat, primera... Suposo que té 1.000 coses abans en la llista d'espera, malgrat el que digui el senyor Pedrós, de que estem els primers de la llista. Jo no em puc creure, no m'ho puc creure de cap manera, que la nostra ciutat, que diguem estem bé i som tan guais, estiguem els primers de la llista perquè la Generalitat construeixi aquesta escola. I per tant, jo penso que això va per llarg. I lamento molt de dir-ho així, però em temo que la reunió amb la consellera d'Educació no sé si tindrà els fruits que l'AFA espera, malauradament, perquè jo crec que la Generalitat, per la Generalitat i pel Departament d'Educació, no és prioritària l'escola a la mirada en aquests moments.
Qui ha de pagar l'escola?
L'escola, en teoria, el terreny és de l'Ajuntament, això ho sabem, i llavors l'escola l'ha de construir i pagar teòricament i pràcticament és competència de la Generalitat. Però en algun moment, concretament el 2016, això no es va anar així. Hi ha una aprovació unànim del ple en què diu que això no anava així. Ara s'ha canviat, doncs molt bé, perquè representa que l'Ajuntament no té diners, és igual, i això no hi entro, però representa que s'ha canviat, i el que abans pagava doncs, pràcticament en la seva totalitat o gairebé l'Ajuntament i després la Generalitat i ja ho tornaria, ara representa que s'està demanant a la Generalitat. Quan, a més, ha passat de 5 i pico milions a gairebé 8. Per tant, no estem parlant de la xocolata del lloro, estem parlant d'uns increments importants que, pues, degut a les crisis, degut a tot el que vulgueu, això s'ha anat incrementant, i en aquests moments estem amb un cost que jo dubto moltíssim, i m'agradaria molt equivocar-me, que la Generalitat pugui assumir aquest cost.
Tenint en compte els costos d'aquest projecte, que inicialment estaven xifrats en poc més de 5 milions d'euros i que ara s'han elevat, i que previsiblement, a mesura que s'allargui el projecte, i de fet, si s'ha de fer un projecte nou perquè s'instal·la la Guinardera, per tant s'haurà de licitar un nou projecte, encarregar un nou projecte i construir de nou, podrà seguir el model pedagògic també a nivell d'edifici que es proposava al principi, o s'haurà de canviar per abaratir costos?
Això jo no ho sé, això suposo que segurament ho hauria de dir o hauria d'opinar pues, l'equip directiu que si es canvia l'edifici, sembla que l'edifici sigui una tonteria, per l'edifici condiciona en moltes ocasions el que hi ha dins i el que es fa dins. Per tant, jo interpreto que efectivament, si es fa la Guinardera i es canvia el projecte, d'alguna manera això condicionarà canvis en el projecte educatiu que tenia l'escola. Però això jo sóc incapaç de dir-ho en quin sentit es pot modificar o no el projecte.
Creieu que la ciutadania hauria de demanar a l'Ajuntament que fes front al pagament, almenys inicial, i després la Generalitat ho anés tornant de l'escola a la mirada per accelerar en la mesura del possible la construcció del projecte?
Home, tal com està la situació econòmica, almenys tal com ens la presenta l'actual consistori, és evident que l'Ajuntament no pot fer front a les despeses d'un nou equipament. Això està claríssim. Per aquí jo crec que no avançarem i la cosa s'anirà allargant. Per tant, la implicació de la Generalitat en el cost econòmic crec que és imprescindible, és necessària, i aquí sí que hauríem d'anar tots a una, AMPAs, Ajuntament, ecologistes, tothom, i fins i tot el poble si cal. I quan dic el poble vull dir que si és que s'ha de fer, s'han de fer convocatòries i s'han de fer vagues i s'han de fer coses, es facin, però anant tots a una i reclamant aquestes despeses que suposen tirar endavant aquest projecte. Jo això ho veig claríssim, donada la circumstància, donada la situació en què actualment es troba aquest Ajuntament, o almenys ha manifestat que es troba, no? Per tant, jo crec que aquí sí que tots hauríem d'anar a una. La Generalitat s'hauria de responsabilitzar de tirar endavant aquest projecte des del punt de vista estrictament econòmic, i per tant, vaja, això és una lluita que hauria de ser constant i des de ja fa anys, com ho va ser en altre moment en altres llocs, com va ser, per exemple, no sé, Torrenegra, per exemple, que el poble anava una, o quan ha sigut amb d'altres reclamacions de caire social. És una necessitat evident, una necessitat que ja dura massa i que, a més, va en detriment de l'educació dels infants.
Mònica.
És que hi ha poc més que añadir, Alba. No hi ha dinero, no hi ha. Entonces, si no hay dinero, poco se va a poder hacer. Entonces, hay que buscar la solución mejor y la más económica. Creo que hay también, pese a que la educación es lo prioritario, San Cugat tiene muchísimas necesidades también a las cuales tiene que poder dar salida. Entonces, si tenemos un problema gordo, porque lo tenemos, pero minimicemos ese impacto, porque la ciudadanía más impuestos, o sea, estamos, o sea, ahorcadísimos a impuestos. Somos una de las ciudades más caras que hay en España. Por lo tanto, creo que hay que hacer un giro muy importante.
Veurem també què diu intervenció dels comptes de l'Ajuntament, perquè el tinent d'alcaldia d'Economia, el Carles Brugaroles, en roda de premsa de presentació dels pressupostos, explicava que possiblement el deute dels 22 milions d'euros quedarien eixugats. Haurem d'esperar a finals de gener, a principis de febrer, a veure intervenció si ratifica finalment que aquests números que presentava i que explicava Brugaroles es compleixen. També així potser pot canviar una mica a la situació al municipi, perquè hi hauria diners per fer inversió que ara per ara no es disposen, però...
Pensa que hi ha, si no m'equivoco, hi ha uns 16 milions del pressupost que ballen i que el propi Brugaroles ha dit que no són segurs perquè depenen de multitud de coses. No em feu explicar què, perquè no ho explicaria bé, però en qualsevol cas 16 milions no va de broma, eh? Vull dir, són molts diners que no sabem segur, o els economistes que no saben segur si disposarem o no d'ells. Per tant, jo penso que tot està molt penjat i, bueno, i la Generalitat, recordem que de moment no té pressupostos. De moment.
De moment.
De moment. Segurament o esperem, confiem que els tindrà, però no els té. I per tant, si no arriba a aprovar els pressupostos, les inversions quedaran també penjades.
Ni Generalitat ni Estat en aquests moments.
Entenc jo que exactament, i l'Estat igual. És a dir, que jo penso que, diríem, per tots els cantons està tot molt penjat. Dic jo, no sé, potser sóc pessimista, però...
Veurem com acaba l'any i si s'aproven els pressupostos tant a la Generalitat com a l'Estat. Roser, Mònica Rogeli, moltíssimes gràcies. Que passeu una bona setmana.
Igualment, moltes gràcies. Bon Nadal.
Gràcies a vosaltres.